Advocat de professió, president de Sant Cugat Empresarial durant més de 5 anys i encara manté una forta vinculació, a més, amb el Futbol Club Barcelona, entitat on va ser directiu. Avui ens visita el Connectats per parlar de la seva trajectòria professional i personal, Joan Franquesa. Molt bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
Dèiem que ets advocat de professió. Per què decideixes fer carrera a l'advocacia?
Bueno, vaig fer dret dintre d'una lògica de la meva generació que molts no sabien ben bé què fer, no? I vam trobar amb el dret com una sortida interessant que et donava possibilitats també després d'ampliar estudis en altres branques o en altres àmbits de coneixement. I la veritat és que he de reconèixer que el dret és la base per entendre moltes coses de la vida i de cap professional, no sols advocat, sinó moltes més activitats.
Però I m'ha... Digues.
No, i m'ha funcionat solament per no ser un advocat tradicional, però sí per especialitzar-me en el que jo m'ha agradat sempre, que és el món de l'immobiliari, el món de l'urbanisme, el món del patrimoni, que és potser la part més material i tangible del món del dret.
Uh-huh. T'ha servit més que si haguessis acabat estudiant arquitectura i enginyeria, que sembla que és el que volies?
Bueno, de fet, és el que sempre m'ha agradat i és el que volia fer, i la cosa més semblant a l'arquitectura des del punt de vista jurídic i d'urbanisme, i per això em vaig quedar especialment cap aquí, no? Uh-huh. Però realment, d'aquest punt de vista, soc un llicenciat en dret o advocat estrany, no? Vocació més d'arquitecte que d'altra cosa. Però bueno.
I ara mateix, en quins projectes professionals estàs treballant?
Bueno, nosaltres en aquests moments i després de superar, però passar un any molt complicat a l'any 2020, doncs estem consolidant el que seria la immobiliària nostra de tota la vida que s'ha encuat, que és la Feliu Franquesa, amb una ampliació de serveis complementaris més enllà de la intermediació i l'assessorament immobiliari, i un projecte també que el tornem a reprendre, que és Land & Law, que és més ja consultoria professional d'anàlisi d'oportunitat, d'inversió, d'estudi de nous projectes, no? En un altre àmbit.
Uh-huh. Hi ha un àmbit on treballes amb el Land Sport Law que, podríem dir que és recent, no? Perquè el recorregut que porta és de fa pocs anys.
Bueno, això surt de la base de la consultoria amb els companys professionals que m'acompanyen al projecte, perquè dona la coincidència que molts de nosaltres venim del món de l'esport i del futbol, i apassionats i amb l'experiència que tenim de l'entre on venim, doncs tenim un coneixement, no? Tenim un coneixement i vam optar a dir, mira, potser aquest coneixement el posem també en valor i podem, diguem-ne, assessorar, no? Assessorar i oferir aquesta experiència en benefici de gent que no la té o la necessita, no? I des d'aquest punt de vista, bueno, és un tema que ens agrada. Vosaltres sabeu que, a més, jo tinc... Som de família molt futbolera, tinc un fill també professional del futbol, que està jugant al Girona, i a més, dintre del món aquest, estem incursionant en temes no molt novedosos, que és el tema del nou entreteniment, el món digital, l'esports, és a dir, aquesta nova dimensió del món de l'esport, no tan material ni tangible i tradicional, sinó cap a aquests nous escenaris de futur. El qual és un tema molt, molt interessant.
Mm. Ara que comentaves el tema del Girona, aprofitem per preguntar-te si has estat seguint aquesta temporada el teu fill, que està amb opcions de tornar a pujar a la primera divisió, no?
L'equip. Bueno, a veure, comprendreu que jo he viscut molta més passió ara als partits del meu fill amb el Girona que no els del Barça. I perquè no cal dir com ha anat aquestes últimes temporades a Can Barça, però evidentment quan tens un fill que era el futbol i el que ets professional és motiu d'orgull, però de gran patiment, i de gran patiment. Mm-hmm. Però molt content, molt content.
I amb opcions? Veieu opcions de pujar de categoria?
Sí, jo crec que sí, perquè la dinàmica de conjunt és molt positiva, no sols perquè porten guanyant crec que són 6 o 7 partits consecutius, sinó que els veus cohesionats i amb molta consciència de que poden fer alguna cosa gran. És a dir, com tu tens l'ambició, pots no aconseguir-ho, però jo els veu molt motivats. S'han posat entre cella i cella de que ho aconseguiran. I aquest és el primer pas per poder aconseguir-ho. No? Jo soc molt optimista. Òbviament, amb ell no li dic que soc molt optimista, perquè és molt complicat tot, no? Però si jo veig, els veig bé, la veritat.
Després tornarem a parlar de futbol, però ara anem a la teva faceta d'empresari, perquè fa poc hem conegut que no renovaràs com a president de Sant Cugat Empresarial.
Bueno, jo penso que és, diguem-ne, una bona nova de que en el món associatiu pues, hagin renovació de càrrecs, que un compleixi els mandats que pels quals va ser escollit, i que després d'un temps d'experiència de posar el millor de tu amb els serveis del món de representació empresarial, doncs donis relleu a noves persones. I penso que això és bo. No? Jo sempre dic que el millor d'una entitat, d'una associació, és la seva possibilitat de regeneració, de continuació, de progressió, i que hi hagi gent capaç en cada moment. No? I la sort que tenim a Sant Cugat, que tenim una entitat que és Sant Cugat Empresarial, que està molt consolidada i tenim gent molt bona, amb gran capacitat de lideratge i tirar endavant l'associació.
Precisament, tu vas ser un dels membres fundadors. Què és el que et va fer presentar-te pel càrrec de president? En el seu moment has estat de 6 anys, en 2 mandats?
Sí, són mandats de 3 anys. Quan es va fundar, vaig agafar la vicepresidència. Jo crec que Sant Cugat Empresarial va omplir un forat molt important a la nostra ciutat, no? Curiosament, Sant Cugat, en els darrers 20 anys, té un creixement progressiu en el món de la generació de riquesa, d'empreses, d'ocupació, del valor afegit, però fa 20 anys enrere, quasi 20 anys, no hi havia cap entitat que aglutinés aquest ecosistema empresarial, aquest món econòmic tan potent que tenim, no? I jo crec que va ser un encert, perquè al final, en una de les característiques que ens singularitza com a municipi és l'existència d'aquest teixit empresarial. I que aquest teixit ja tingui veu pròpia per poder defensar el territori, diguem, el nom de la ciutat, posar en valor tot el coneixement que hi ha aquí, la generació de llocs de treball, la invenció, la tecnologia que hi ha aquí, el talent, és un tema molt maco, la veritat, i que podem estar molt orgullosos de lo que està sortint d'aquí a Sant Cugat, tant a nivell de gran empresa com de petita innovació, tres les startups. I clar, dir això et dona primer una gran responsabilitat, però et dona possibilitat de conèixer moltes coses que fins i tot jo, que soc d'aquest món, ignorava, no? I és la gran riquesa i el gran talent que tenim al nostre municipi.
Tornant al tema del futbol, tu vas ser-hi a la primera etapa de Joan Laporta com a president del Barça, segurament l'etapa més important del club. Com va ser aquesta experiència? Com la recordes?
A veure, l'experiència és fantàstica des del punt de vista que, com passa el temps, te'n recordes dels èxits i dels millors moments, no? Però quan estàs d'aquests nivells de responsabilitat amb entitats com el Barça, realment el dia a dia és feixuc, és dur, és de molta alta responsabilitat, intentar fer les coses ben fetes, hi ha moltes pressions, hi ha molts interessos en general al món del futbol. El Barça, evident, és més que un club per tot el positiu o negatiu que porti aquest nom, i realment va ser anys molt durs, amb uns grans reptes, perquè recordo de que vam agafar el Barça en l'època Gaspar, vale, amb una situació molt, molt futura, parlant clar, tant econòmic com esportivament, semblant a la que hi ha ara, i que al final regissis, que tiressis endavant i aconseguissis construir el millor Barça de la història, doncs bé, és el que et queda, i molt content, la veritat.
Tu ocupaves el càrrec de vicepresident de les àrees institucional i patrimoni. Què és el que recordes com a llegat, allò que tu aconseguissis fer dins de la teva àrea i que ha quedat al Barça?
A veure, són moltes coses, perquè l'àrea institucional, que és la darrera que vaig poder agafar, és aquella àrea en la qual el Barça no pot deixar de tindre el pes i existir dintre de la nostra societat civil, nostra, com una, com més que un club, però com una gran, gran entitat amb una gran història. És a dir, el Barça no pot perdre una posició de representació dintre del que és el, diguem-ne, el coneixement col·lectiu que tenim de no sols el club, de país. No? El Barça forma part d'una realitat de país i que, per tant, a nivell institucional és molt maco. Llavors, aconseguir mantenir això és important. I, evidentment, el tema patrimonial, que és una part més potser desconeguda, perquè tot aficionat del futbol ens fixem més si Messi marca gols o guanyem o ens classifiquem o arribem a una final, i tota l'àrea més patrimonial, que és més feixuga, doncs a mi el que content és començar amb tot el que va suposar també el concebre el que seria possiblement donar-me l'espai Barça, amb aquest concepte més obert de ciutat, posar les bases d'optimitzar tot el que són els actius immobiliaris del Barça, perquè el Barça és una realitat que molt poca gent coneix. El Barça no és només el patrimoni que té amb el Camp Nou, el Palau o les Corts, sinó el Barça té patrimoni a Viladecans, a Sant Joan d'Espí, a l'Hospitalet, és a dir, té molt de sol que es té que cuidar, s'ha de vetllar per ell i intentar que no perdi valor, no?
Recordo que una vegada em vas comentar que una de les millors decisions del Barça va ser prendre la decisió de portar UNICEF a la samarreta.
Sí, perquè va ser una aposta, diguem-ne, disruptiva, que es diria ara, però molt pensada, perquè tenim molt clar, els catalans tenim molt clar, els que som aficionats al Barça, que el Barça és més que un club. I més que un club sabem el que vol dir. Però què vol dir ser per més que un club per un noi de Malàsia, o un noi de Sud-àfrica, o un noi de Centroamèrica, o un noi d'Alemanya, que pugui seguir el futbol? Per què el Barça és més que un club? És difícil de fer entendre. Però si dintre la universalitat de l'esport, del futbol i del Barça, que és la marca universal planetària, l'associem a alguna cosa que no és monetària, que no ve del món més del capital, i si ho associem a una acció o una causa justa, potser aquella persona de Xile, de Bolívia, d'Uganda, de Xina, pot començar a entendre que potser el Barça és diferent que el Chelsea, o és diferent que el Liverpool, és diferent que altres clubs, perquè s'associa una gran marca universal, a un gran entreteniment de tothom, amb el que és l'ajut als altres, a la infància, a la necessitat, a fer obra pels altres, no? Jo crec que això va ser un gran pas, que després molta gent va imitar, també, a més o menys grau, no? Jo crec que el UNICEF va voler explicar, portant el UNICEF va voler explicar que som més un club a tot el món. I, per tant, és una gran decisió.
Et van oferir de formar part de la candidatura de Joan Laporta per les últimes eleccions?
No, jo sempre he estat a l'entorn, he estat molt amatent de tot. El Joan a Laporta i jo ens coneixem fa molts anys i sabia perfectament que el meu món de prioritats ara ja no passava pel Barça. Tema molt complicat, això passava per altres àmbits, perquè al Barça hi ha un tema que si vist des de fora potser no s'entén. El Barça, si ets responsable, és de molta dedicació. És a dir, has de tindre molt temps per dedicar a la tasca de directiu. I ara, en aquests moments, no tinc el temps suficient o no he pogut tindre el temps suficient per dedicar-me a fer aquest pas. No? Òbviament, m'encantaria, però no és així. Sí? I, per tant, jo hi he estat, ho he viscut, és una gran experiència. Hi ha gent que actual que ho tirarà endavant, ho farà bé, i a mi tenen sempre a disposició en qualsevol altre aspecte que pugui interessar a la Junta, al president i a l'entitat.
Canviant de terç, a banda de Sant Cugat Empresarial, Joan Franquesa també ha participat en altres entitats de Sant Cugat, per exemple. Va ser cofundador d'Òmnium Cultural.
Sí, i president, un altre repte molt interessant. Això va sortir d'una conversa de cafè fa molts anys, i que ens vam donar compte tres persones que eren membres d'Òmnium del primer moment, que Sant Cugat no tenia una delegació o no existia com a entitat santcugatenca o bien cultural. No? Mm. I aquelles coses curioses. Ara Sant Cugat És a dir, dins del llistat d'entitats, Òmnium és de les primeres en número d'associats i en número d'activitats. És present i tot el que sents, però això no era així fa massa anys. Per tant, remoure les estructures, apretar per intentar crear aquí un nucli i que esdevingués una associació cuatenca com és Òmnium, va ser també un gran encert. Que amb el temps ha demostrat la gran quantitat de gent que havia Sant Cugat, que volia que Òmnium existís, i la gran tasca que ha anat fent. No? També és un tema molt important, no? Anar fent, enriquint a la societat civil santcugatenca amb entitats que feien falta.
Si parlem d'altres entitats i que no tenen res a veure, per exemple, trobaríem el Dom Cugat, que és una associació gastronòmica i cultural de Sant Cugat. No, això no ho sabíem, que a tu t'agrada molt la gastronomia, però que a més t'agrada cuinar.
Bé, jo crec que sí, és un dels meus hobbies i dedicacions preferides, no? I això em ve també del meu pare i de bons amics que fa molt temps que ens hem ajuntat i ens agrada ser creatius en la cuina. La cuina és cultura. La cuina diu molt que cada terra fa seu plat, no? Mm. I aquest món, a mi, tant des del punt de vista creatiu, culinari com a cultural, és apassionant, i compartir taula amb gent que tu aprecies, amb gent que tu estimes, poder fer coses diferents. I els catalans som molt de fer les coses importants al voltant d'una taula. I també diu molt del terreny nostre. Per tant, estar a Sant Cugat amb la seva gastronòmica d'un Cugat també és una d'aquelles coses que hi vas molt de gust quan toca cuinar i toca compartir taula.
I què feu? Què feu exactament? Quan us trobeu? Quina és la dinàmica d'aquesta associació?
La dinàmica, bé, ara la dinàmica es va trencar, no?, per tot el tema pandèmic.
Clar.
Però sempre quedem una vegada al mes, en el qual cuinen dues persones i s'intenta que mai es cuini el mateix plat, intentar innovar. Ja no és un repte només de, diguem, menjar bé, sinó que és el repte és de poder ser creatius, no? És allò de fer combinacions, intentar demostrar el gran recorregut que té la creativitat en el món de la gastronomia. Mm. I, evidentment, és molt interessant.
És una associació a l'estil de les basques que és reservada només per homes?
No és només per homes, el que passa és que som homes. I, per cert, hi ha algun basc entre nosaltres.
Ah, sí?
Sí. De Sant Sebastià en tenim un gran cuiner. No. Jo, això ha vingut així, però no necessàriament ha de ser així. Però no sé per què el món de la gastronòmica, amb la associació d'aquest tipus, la majoria són d'homes, o qual cosa... A veure, no sóc un defensor d'aquesta realitat, ni ens tot el contrari.
Mm-hmm. Per cert, també hem descobert que t'agrada molt la història. D'algun lloc en especial?
Mira, això és un tema també que em ve de lluny. A mi m'agrada molt la història del país, i per circumstàncies de treball i de viatge vaig conèixer Cuba, i Cuba realment em va enamorar com a país, i vaig descobrir el gran desconeixedor que som tots nosaltres d'aquesta història, d'aquest país que té molts lligams amb nosaltres. I a partir d'aquí em vaig donar cubanòfil de socarrau. I realment és molt interessant, molt interessant.
Ja has anat més d'una vegada, m'imagino?
Sí, he anat moltes vegades, no sols anar moltes vegades, sinó que a més he participat en esdevenients culturals i històrics allà. Fins i tot fa poc temps vaig organitzar inclús una exposició sobre la història sobre la Cuba colonial aquí al Fausto Monestir. Tinc relacions amb moltes entitats d'allà. Estem en xarxa molta gent que ens agrada aquest món de Cuba i de la història de Cuba.
Mm-hmm. Per cert, en Joan Franquesa és un home familiar? Li agrada compartir aficions, estones amb la família?
jo sóc de les persones que va content com a, quan va cap a casa. És a dir, jo sóc molt de, dels meus fills, de la meva dona, de jo a casa estic a gust, no? I que siguin feliços i que fem coses en comú, bueno, absolutament sóc el que més li agrada tota la colla, no? Però sí, m'hi trobo bé. Prefereixo estar a casa fent un bon dinar amb tots els meus o amb amics i moltes vegades sortir fora en jocs més anònims. No?
Uh-huh. I en relació a la ciutat, quina és la relació que mantens ara mateix amb Sant Cugat? Amb tantes ocupacions, no sé si t'agrada sortir per Sant Cugat, anar a dinar, anar a sopar, anar a la muntanya... què és el que t'agrada fer?
Bueno, a veure, jo sóc de Sant Cugat de sempre. Ja hem nascut aquelles persones que s'ha conegut molt a Collserola en aquest darrer temps pandèmics. Hem recuperat alguns indrets que feia molt temps que no els trepitjàvem. Sant Cugat té molts raconets molt macos, més enllà de l'eix i de Xandri i Sant Marí. Tenim indrets fantàstics, no? Hi ha un lloc per mi icònic a Sant Cugat, és a dir, quan si no en trobeu i em voleu buscar, en trobareu al claustre, no? I el claustre el tenim aquí davant, no li tirem profit, jo penso que és un lloc fantàstic per perdre't, per pensar, per gaudir, i no sé, jo sóc fill d'una... Jo vaig néixer, la meva família, a pocs metres de la plaça del monestir, no? Carrer Balmes. Sí. Clar, per mi la plaça del monestir, el monestir i el claustre, de sempre han estat una cosa molt especial.
Mm-hmm. Guardes bons records de la teva infància, Joan?
Sí. A vegades sembles molt gran quan expliques coses de quan eres petit, perquè Sant Cugat, quan jo era petit, no té res que veure del Sant Cugat actual, no?
Sí.
És a dir, però sóc feliç de viure en un Sant Cugat segurament més humà, en el sentit de que, clar, si tu ets fill de Sant Cugat, d'avis i pares, i quan anaves del col·le a casa, potser trigaves, que no està escrit, saludant la gent i tothom et coneixia.
Era més poble, Joan, no?
Bueno, sí, és a dir que dintre de la ciutat de Sant Cugat hi ha un poble desconegut, que som els d'aquí, no? Que ens coneixem, però abans era molt poble, sí, era molt poble. Més del que ens pensem.
I tant. Bé, doncs acabarem aquesta conversa, Joan, amb un tema musical que has triat i que em temo molt que està molt lligat als èxits del Barça.
Segur que sí.
Sí, no? Quin és?
Bueno, és Viva la Vida, però Viva la Vida per mi és la banda sonora del Barça, del millor Barça de la història, el Barça del Guardiola, el Barça dels 2-6 del Bernabéu, dels 6 títols. És l'alegria, és la satisfacció, és la pell de gallina de pensar en tot el que va ser aquell Barça, no? Realment t'emociona, ja mateixa, ja estic esgarrifat, no? Però també dona una coincidència, jo tinc bessons, com van néixer els meus fills bessons, el quiròfan, a la sala de parts, la música que sonava va ser la mateixa, va ser Viva la Vida, no?
Ostres!
I és d'aquelles coses que, entre el que és el naixement d'un fill i el text del Barça, doncs, realment és una cançó per mi molt, molt, molt personal, molt, molt emocionant.
I tant, i tant. Doncs, Joan Franquesa, encantats que hagis compartit aquesta estona amb nosaltres avui al Connectats. Gràcies i Vinga. Que vagi molt bé. Molt bona tarda.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.